Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern vol un acord de país per consensuar les mesures per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Aquesta tarda s'ha reunit amb Esquerra, els Comuns, Junts i el PP per escoltar les seves propostes. Jordi Fortià.
En els propers dies, el grup de treball anunciat fa uns dies acordarà un marc de resposta que ha d'anar d'acord amb el que proposi la Unió Europea.
Estats Units aixeca les restriccions al petroli rus per intentar frenar l'escalada de preus. El barril Brent es torna a situar per sobre dels $100.
Els pagesos han sortit avui al carrer a Barcelona per denunciar abusos especulatius per part de les grans petrolieres, ja que el preu de la benzina agrícola s'ha disparat un 20% en 10 dies. El portaveu d'Unió de Pagesos, Juan Carlos Vicente, reclama celeritat a l'administració.
L'administració pues, és lenta i normalment no actua amb tota la potència que podria fer-ho. Tenim un conflicte que va sorgir fa gairebé ja més d'una setmana, per tant encara és hora de que ens hagin cridat a una taula per parlar, a veure què ens està passant.
Més de 40.000 docents rebutgen l'acord amb el govern en la consulta de l'USTEC. Són més del 95% dels professors consultats. Els sindicats mantenen la vaga prevista per la setmana vinent.
Des d'USTEC, Yolanda Segura reclama al govern que reprengui la negociació amb ells i des del sindicat de professors de secundària, Ramiro Gil, adverteix que l'acord no comporta cap millora laboral ni pel sistema educatiu.
L'administració, davant d'aquest no aclaparador, s'hauria de seure a tornar a negociar una nova proposta. Si no és així, no acabarem aquest curs amb normalitat.
Totes les vagues que tenim convocades ja des de fa temps encara tindran més força després d'aquest pacte, perquè la gent està indignada veient com s'està mentint i s'està manipulant amb un pacte que no té res a veure amb les demandes del col·lectiu. Des de secundària sí que podem dir que no s'atén cap de les demandes que tenim.
En cultura, el segell Bruguera reparteix 5 diorames dels seus personatges més icònics per Barcelona per commemorar el 90è aniversari de Francisco Ibáñez.
Vinyetes clàssiques de Mortadelo i Filemó, Trece Rue del Percebe, El Botone Sacarino, es poden gaudir en 3 dimensions en una ruta Ibáñez per la ciutat, com ha explicat la filla de l'autor, Núria Ibáñez, amb un gran nivell de detall.
El que representa cada vinyeta, que és un món en si mateix, amb un primer pla, segon, tercer, quart, traslladar-ho a la complexitat de crear un diorama amb detalls tan petits, però que són imprescindibles.
I en esports, Toni Castro, cap de setmana de Copa del Rei de Waterpolo a la piscina del Club Natació Terrassa.
Avui s'estan disputant els quarts de final i ja s'han classificat per a les semifinals el Sant Andreu, l'Atlètic Barceloneta i el Sabadell, ara fa només uns minuts. I a les 8 al Terrassa l'anfitrió juga contra el Rubí, que per primera vegada disputa una Copa del Rei. I en futbol, el líder de la Primera Federació, el Sabadell, visita a 8:45 el Nàstic de Tarragona, que estrena entrenador Pablo Alfaro per mirar de revertir la mala dinàmica.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb una alerta activada del Vencat per aquest proper cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Malgrat que el temps continua sent molt tranquil i sobretot suau, el temps ha de canviar com un mitjó al llarg d'aquesta matinada i sabta. De fet, ja aquesta nit començaran a arribar més núvols per les comarques de Ponent i aquesta matinada, demà molt d'hora, alguna pluja arribarà a caure en moltes comarques, entrant per les de Ponent i les de l'Ebre. Poca aigua en aquell sector. En canvi, al llarg del dissabte acabarà plovent bastant a gran part de les comarques de Girona i també al nord barceloní, aproximadament al nord del Llobregat, és on esperem alguns ruixats més intensos, per una banda a mig matí, per una altra al dissabte a l'hora de dinar, aproximadament mitja tarda. També durant la tarda i vespre del dissabte algun ruixat fugaç entrarà per les comarques de Ponent i de Tarragona. Anirà fent vent, baixarà la temperatura contundentment i la nevada serà important a l'Alt Pirineu, també al Montseny per damunt dels 800 metres. Diumenge de molt de vent, atenció al Pirineu, a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluismi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Lali. Doncs hem de dir que la situació viària està en aquests moments en punts de lentitud a vies que porten cap a la muntanya i la neu. És el cas de la C-16, on a la zona de Cercs han sentit el túnel del Cadí i a 3 quilòmetres de lentitud. També a les Valls de Valella, a la Nacional 145, han sentit Andorra i a 3 quilòmetres. I a la C-55, a Cassigali, també aturades en sentit Manresa. A banda, pel que fa a l'àrea metropolitana, mencionar retencions a la C-55, 58 de Montcada cap a Trinitat, a la B30 a Badia en sentit a Martorell i a la P7 problemes encara a Barberà i a Castellví de Rosanes en sentit Tarragona. El que presenta força aturades és són les dues rondes que van bastant carregades, sobretot la litoral arran d'una avaria en sentit a Trinitat i per tant cal circular amb cautela. Això és tot, molt bona tarda.
What is jazz? Vine a descobrir què és el jazz a Terrassa. Del 6 al 27 de març, prop de 60 activitats al 45è Festival Jazz Terrassa. Figures internacionals, talent de casa i noves veus per a un jazz en constant evolució. Diversitat i llibertat creativa en un festival diferent, trencador i atrevit. Més informació a jazzterrassa.org.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El govern vol un acord de país per consensuar les mesures per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Aquesta tarda s'ha reunit amb Esquerra, els Comuns, Junts i el PP per escoltar les seves propostes. En els propers dies, el grup de treball anunciat fa uns dies acordarà un marc de resposta que ha d'anar d'acord amb el que proposi la Unió Europea.
La cimera s'ha celebrat a petició de Junts, el principal grup de l'oposició, que li va reclamar a ella una trobada per tractar la qüestió. El grup hi ha presentat un paquet de 22 mesures, entre les quals la rebaixa de l'IRPF, mesura que també ha demanat el PP. A més, els de Carles Puigdemont han demanat al govern que rectifiqui els pressupostos per al 2026, tenint en compte el nou escenari de guerra, un extrem que el PSC rebutja, tot plegat per frenar les conseqüències de l'escalada de preus del petroli. Avui, precisament, els Estats Units ha decidit aixecar les restriccions al petroli rus. Moscou ho aplaudeix, però la Unió Europea ho critica. Washington justifica la mesura temporal per contenir el preu del cru, que continua per sobre dels 100 dòlars arran de la guerra a l'Orient Mitjà.
En la cimera d'aquesta tarda, al Palau de la Generalitat, Salvador Illa ha demanat anar més enllà d'un calendari puntual per pal·liar els efectes econòmics de la guerra i consensuar també mesures estructurals per reduir la dependència energètica. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha explicat després de la reunió els objectius d'aquesta cimera.
El nostre objectiu, ho he dit, és mobilitzar els recursos que facin falta durant el temps que facin falta per articular una resposta de país per la protecció de les famílies i les empreses catalanes el més aviat possible, un cop haguem escoltat quines són el marc fiscal que posa la Comissió Europea en els Estats membres per poder actuar. És diferent, no?, si la Comissió Europea articula diferents mecanismes de resposta en forma de fons europeus, de préstecs...
Paral·lelament, els pagesos i ramaders reclamen solucions a les administracions per pal·liar l'encariment del gasoil, la causa de la guerra a l'Orient Mitjà.
Denuncien abusos especulatius per part de les grans petrolieres que estarien fent negoci amb la guerra. De fet, el preu de la benzina agrícola s'ha disparat un 20% en 10 dies. Reivindicacions que han portat aquest matí davant la seu del govern espanyol a Barcelona.
Carina Beibé.
Pagesos i ramaders denuncien que les empreses distribuïdores estan encarint el gasoil de forma especulativa sobre un combustible emmagatzemat abans de la guerra, és a dir, el tancament de l'estret d'Hormuz per part de l'Iran. Consideren que és massa sobtat que tan sols en 10 dies el preu del gasoil agrícola s'hagi encarit un 20%. Per tot plegat, el sector primari exigeix mesures pal·liatives com rebaixes fiscals i ajudes directes, i amb aquest objectiu han adreçat les seves queixes aquest matí a la delegació del govern espanyol a Barcelona, on s'hi ha concentrat una vintena de representants. Joan Carles Vicente és portaveu d'Unió Pagesos.
L'administració pues, és lenta i normalment no actua amb tota la potència que podria fer-ho. Tenim un conflicte que va sorgir fa gairebé ja més d'una setmana, per tant, encara és hora de que ens hagin cridat a una taula per parlar, a veure què ens està passant.
A la Generalitat, el sindicat li reclama retirar impostos com el de les emissions de CO2 o el tram català de l'IVA. Dilluns, el sindicat es reuneix amb el Ministeri d'Agricultura i ja els han avançat que preparen mesures explícites per a agricultura i la ramaderia.
I la pagesia no és l'únic col·lectiu preocupat per aquest augment de preus derivat de la guerra. El sindicat de llogateres exigeix que la bateria de mesures que prepara el govern espanyol inclogui una congelació del preu del lloguer.
També reclamen una pròrroga de 3 anys per als contractes que s'acaben aquest any i recuperar la moratòria antidesnonaments. En un comunicat conjunt amb la Confederació de Sindicats d'Inquilines avisa que l'habitatge és la principal despesa de les llars i per això proposa eliminar les actualitzacions anuals del preu del lloguer.
I sobre el terreny, l'exèrcit dels Estats Units ha confirmat la mort dels 6 tripulants de l'avió cisterna sinistrat dijous a l'oest d'Iraq i afegeix que l'aparell no va ser abatut. També a l'Iraq, un militar francès ha mort i 5 més han resultat ferits durant un bombardeig en una base militar al nord del territori.
Es tracta del primer militar europeu que mor en la guerra de l'Orient Mitjà. D'altra banda, a Turquia, els sistemes antiaeris de l'OTAN han interceptat un nou missil balístic iranià sobre el país. Per la seva banda, Israel continua amb els seus atacs contra Teheran i contra els objectius de Hezbollah al Líban, mentre l'Iran respon a missils i drons contra els països de l'entorn. Un d'aquests drons ha atacat el centre financer de Dubai.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
A tot això, avui hem conegut la dada de la inflació corresponent al mes de febrer, que encara no recull l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà. L'IPC s'ha mantingut en el 2% a Catalunya.
Sobretot per la baixada de preus de l'electricitat, que ha contrarrestat l'encariment dels restaurants i els serveis d'allotjament i alimentació. La dada catalana continua per sota de la mitjana espanyola, que va ser del 2,3%. La inflació, que no recull els elements més volàtils, ha repuntat una dècima després de 3 mesos estancada i se situa en el 2%. També per sota de la mitjana de l'Estat, que és del 2,7%. Per demarcacions, Girona és on s'han pujat més els preus, amb un repunt del 2,1%, seguida de Barcelona i Tarragona amb el 2%, i de Lleida amb un 1,7%.
El nombre de donacions de pisos de pares a fills s'ha multiplicat per 2 a Catalunya en els últims 20 anys, una xifra que ha estat, a més, molt superior a l'espanyola. Aquesta és una de les dades de la radiografia del mercat de l'habitatge que han fet els notaris i que posa de manifest la creixent problemàtica de l'accés dels joves a la vivenda. Jordi Casino.
En una jornada celebrada al Col·legi d'Economistes, els notaris s'han aprofitat per visualitzar amb dades aquesta realitat i, com a exemple, han posat les 2.900 famílies que el 2025 van decidir donar un pis als seus fills a Catalunya, una xifra que el 2007 en va ser de només 1.400. Per tant, un increment de més del 100% en només 18 anys, molt per sobre del 60% de creixement registrat al conjunt d'Espanya en el mateix període. Albert Martínez és el director del Centre Tecnològic del Notariat.
El que està recollint no és ni menys ni menys que el problema que tenen els joves amb l'habitatge, les famílies que poden pujar un traspàs de renda intergeneracional. Això és només pel que pot tenir la sort que els seus pares li poden donar un habitatge. Els que no, que és la immensa majoria, tenim una autèntica dificultat pels joves. D'aquí que és important que les polítiques d'habitatge les centrem molt en els joves. El finançament, l'accés a l'habitatge protegit.
Pels notaris com pels economistes, tot i l'increment continuat de preus registrat tant a Catalunya com a Espanya, encara estem molt lluny de patir cap bombolla immobiliària. I el problema continua sent que hi ha molta més demanda que oferta, fruit de la creixent arribada de gent d'aquests últims anys. Per això reclamen construir més i regular menys.
Els sindicats educatius preveuen mobilitzacions massives la setmana que ve després del no rotund dels docents a l'acord d'educació en la consulta feta.
Reclamen al govern que reprengui la negociació amb els sindicats convocants de la vaga perquè són els majoritaris en el sector i que atengui les demandes del col·lectiu. Han convocat vaga a escoles, instituts durant tota la setmana per territoris i divendres una aturada general a tot Catalunya.
Esther Minguell.
40.780 docents han rebutjat l'acord d'educació amb UGT i Comissions Obreres a l'enquesta d'USTEC, CGT i l'Intersindical. Un 95% dels que han respost han manifestat que participaran de la setmana que ve, una per territori de dilluns a dijous i la general de divendres amb una manifestació conjunta a Barcelona. Els sindicats reclamen al govern que escolti el malestar dels docents i s'assegui a negociar perquè el conflicte continua obert. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
L'administració, davant d'aquest no aclaparador, s'hauria de seure a tornar a negociar una nova proposta. I és l'única manera de resoldre aquest conflicte. Si no és així, no acabarem aquest curs amb normalitat.
Els sindicats expliquen que els docents estan molt indignats després de l'acord, que no suposa cap millora laboral ni del sistema educatiu. Ramiro Gil és portaveu del sindicat Professors de Secundària.
Totes les vagues que tenim convocades ja des de fa temps encara tindran més força després d'aquest pacte, perquè la gent està indignada veient com s'està mentint i s'està manipulant amb un pacte que no té res a veure amb les demandes del col·lectiu. Des de secundària sí que podem dir que no s'atén cap de les demandes que tenim.
La Generalitat ha fixat els serveis mínims de la vaga de la setmana que ve amb un docent per cada 3 aules a infantil, primària i ESO. També hi ha d'haver una persona de l'equip directiu per centre i a les llars d'infants un 33% de la plantilla.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau local, els alcaldes de Barcelona i de l'Hospitalet, Jaume Collboni i David Quirós, han signat un conveni bilateral de col·laboració que busca millorar la qualitat de vida de més de 2 milions de persones.
Els alcaldes han explicat que els grans eixos de col·laboració seran urbanístics i millora de barris, potenciar el transport públic i la gestió unificada d'espais que tinguin llindar amb totes dues ciutats.
Mitjans de l'Hospitalet, Ana Rodríguez.
En concret, s'ha parlat de l'ampliació de Fira a la plaça Europa, del pla de regeneració dels barris del Samuntà i de l'ordenació de l'àrea de Can Rigal vinculada al parc de biomedicina que han de construir la UB i l'Hospital Clínic. Pel que fa al transport públic, entès com a servei metropolità, s'ha insistit en la intenció de que s'extenguin diverses línies de metro i també la del tramvia. L'eix prioritari serà, però, reclamar a l'Estat que faci realitat l'intercanviador de la Torrassa, una macroestació al cor de l'Hospitalet, però que haurà de ser clau per descongestionar Rodalies.
O sigui, la seva sagrera seria el nostre intercanviador, pel que implica no només per la millora ferroviària, sinó perquè et permet desenvolupar estratègies urbanístiques dintre d'una zona com és el Samuntà, i és el cor de la ciutat de l'Hospitalet que han de millorar.
I efectivament l'altre gran node ferroviari és aquest intercanviador i per tant forma part de la mateixa idea de que la mobilitat sostenible del futur i a escala metropolitana és ferroviària.
Igualment, aquest conveni bilateral preveu una gestió comuna de zones tocants a tots dos municipis, com pot ser la Riera Blanca, a Collblanc o alguns carrers a tocar de la zona franca.
A Palamós, l'Ajuntament ha aprovat limitar l'horari dels supermercats de 24 hores. Aquests establiments estaran obligats a partir d'ara a tancar a partir de les 10 de la nit. La mesura es pren per evitar la venda d'alcohol en horari nocturn, que pot acabar generant actes d'incivisme al carrer. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
Inicialment, la normativa obligava els supermercats 24 hores a tancar entre les 10 de la nit i les 7 del matí. Finalment s'ha acceptat que en els mesos d'estiu el tancament nocturn es retardi fins a les 11. En qualsevol cas, una mesura que vol evitar la venda de begudes alcohòliques a determinades hores, que pot degenerar en incivisme, sorolls i baralles motivats per grups de joves que fan botellot. Maria Puig és l'alcaldessa de Palamós.
No estem aquí posant l'ull al sistema econòmic del nostre municipi, en què doncs la nit i els vespres formen part també de la vida municipal. Estem posant l'ull aquí, just també perquè ha sigut doncs font de determinats conflictes.
La policia local de Palamós va atendre l'any passat més de 160 serveis motivats per bretolades, sorolls i pels fets que es poden relacionar amb aquest despatx nocturn d'alcohol en botigues 24 hores.
Els treballadors de les presons catalanes han homenatjat aquest migdia la cuinera de Mas d'Enric, assassinada per un intern fa just 2 anys.
S'ha fet un minut de silenci als diferents centres penitenciaris connectats per streaming amb la presó de Quatre Camins, on el nebot de la cuinera ha enviat un missatge d'agraïment. També ha reclamat responsabilitat política per seguir fent passes en la millora de la seguretat a les persones, arran també dels suïcidis d'interns que han sortit a la llum els darrers dies.
Jo crec que encara queda molt per fer i es pot millorar encara molt més, i com tu dius, tota la vida perduda en una presó genera un dolor, no només un assassinat com el de la Núria, sinó quan una persona pren la decisió de treure's la vida, queda una família darrere destrossada, no? I tot això hem de treballar molt encara i podem millorar, tenim molt marge de millora, i jo crec que això és responsabilitat política tirar-ho endavant.
En clau judicial, la segona dona que va presentar una denúncia contra Íñigo Errejón per agressió sexual no ratifica els fets davant el jutge.
Segons el seu advocat, la presumpta víctima té por que es reveli la seva identitat i per això no es va personar al jutjat per certificar la denúncia presentada el 24 de febrer. Això porta a l'arxivament provisional de la causa. La denunciant ha de reconeguda notorietat pública i vol mantenir-se a l'anonimat.
I 8 joves detinguts, dels quals 7 menors, per agressions i alteracions de l'ordre públic en una mesquita de Manresa.
Els fets van passar entre el 19 i el 24 de febrer, coincidint amb la celebració del Ramadà, quan suposadament els detinguts, que són membres de la comunitat marroquina, van increpar i colpejar fidels durant la pregària. A més, el grup va agredir un home a l'exterior del temple després que aquest els recriminés la seva actitud. Els joves, 7 menors i un noi de 18 anys, estan acusats de delictes de lesions, amenaces, desordres públics i contra la llibertat religiosa.
En cultura, aquest diumenge Francisco Ibáñez hagués fet 90 anys. Per commemorar-ho, el Segell Bruguera ha repartit 5 diorames dels seus personatges més icònics per diferents emplaçaments de Barcelona. David Navarro.
El 15 de març se celebra el Dia d'Ibáñez, coincidint amb l'aniversari del desaparegut dibuixant que enguany hagués fet 90 anys. El seu autorretrat en tres dimensions, assegut a la taula de dibuix i acompanyat de personatges que cobren vida, es pot trobar des d'avui mateix a la Biblioteca García Márquez. És la primera parada de la ruta Ibáñez, que permetrà gaudir de diorames, de vinyetes de Rompetechos, Mortadelo i Filemó, El Botone Sacarino i 13 Rue del Percebe, amb, com ha explicat la filla de l'autor, Núria Ibáñez, gran nivell de detall.
El que representa cada vinyeta, que és un món en si mateix, amb un primer pla, segon, tercer, quart, traslladar-ho a la complexitat de crear un diorama amb detalls tan petits, però que són imprescindibles.
La ruta continua per les llibreries de còmic Nausica i Norma, que compartiran un diorama, la seu de Penguin Random House, l'escola de còmic Hosso i la FNAC Rambles, i es pot seguir amb un passaport que serà segellat a cada punt. Dos diorames més es podran veure al Còmic Barcelona i a la Fèria del Còmic de Madrid.
I el ministre i la consellera de Cultura han visitat aquest divendres l'Institut Escola Pere Lliscar a la sessió del programa Art i Escola per conèixer la iniciativa cofinançada per les dues administracions per crear projectes culturals i artístics innovadors als centres educatius de Catalunya. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
L'alumnat de l'Institut Escola Pere Lliscar recull receptes del veïnat del seu barri, el de Coll Blanc, per poder crear obres artístiques les quals exposaran al mercat municipal. Aquest és l'eix central del projecte educatiu Receptari Il·lustrat, que vol reforçar l'arrelament cultural, l'expressió artística i els vincles comunitaris en la canalla hospitalenca. Ernest Hurtasso, un ministre de Cultura, ha pogut conèixer aquesta iniciativa de primera mà.
Un dels projectes centrals que estem impulsant des del Pla de Drets Culturals, entre moltes de les coses que fem en aquest nou enfoc de drets culturals, és voler apropar la cultura a l'educació. Per tant, aquí el que avui hem vist és com en un programa que hem col·laborat a la Conselleria del Ministeri de Cultura, gràcies a aquest programa, joves d'aquí d'aquesta escola comencen a crear i a fer servir la cultura com a eina educativa.
El projecte és una de les 77 iniciatives seleccionades dins la nova línia d'ajuts per impulsar projectes culturals i artístics en centres educatius de tot Catalunya. La convocatòria ha destinat més d'un milió d'euros per fomentar propostes innovadores que integrin les arts i la cultura dins l'activitat educativa.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Cap de setmana de Copa del Rei de Waterpolo a la piscina del Club Natació Terrassa. Avui s'estan disputant els quarts de final i de moment el Sant Andreu ha guanyat 11-6 al Mataró, l'Atlètic Barceloneta ha golejat 3-19 al Mediterrani i el Sabadell acaba de guanyar per la mínima 11-12 al Natació Barcelona. I ara, a les 8, al Terrassa, l'anfitrió juga contra el Rubí, que per primera vegada disputa una Copa del Rei. El capità Javi Carrasco ha tingut un record per a la gent que ha lluitat per arribar a aquesta fita.
Sempre que penso en la classificació de la Copa em venen els noms com el Nin, el Ferran, l'Edex Ortiz, que han lluitat molt i ens han fet poder estar aquí, i ells, per desgràcia, no ho vam aconseguir amb ells, però ells ens han ajudat molt a poder aquest any jugar a la Copa.
Pendents aquest vespre del waterpolo i també del futbol, perquè el líder de la primera federació masculina, el Centre d'Esports Sabadell, visita d'aquí tot just una hora, a 8:45, el Nàstic de Tarragona. L'equip grana, que estrena entrenador, busca un triomf per revertir la mala dinàmica que l'ha portat a les places de descens. Escoltem els entrenadors Pablo Alfaro, el nou míster del Nàstic, i Ferran Costa del Sabadell.
Nada, creo que le voy a pedir yo a la gente, al sticker, ¿qué le vamos a pedir si todavía no le hemos dado nada? O muy pocos tenemos que ofrecer. Porque, ya digo, pedir nada, pero si es que estoy casi seguro que si le damos la gente va a querer estar con nosotros.
El que tinguem davant, evidentment els respectem, com sempre fem amb tots els rivals, però aquí per nosaltres el més important és trobar la nostra millor versió, ser fiels a nosaltres mateixos i tenim moltíssimes ganes de tornar a competir.
Demà a les 2 del migdia el Girona rebrà l'Atlètic Club de Bilbao a Montilivi i diumenge l'Espanyol juga amb Mallorca i el Barça rep el Sevilla al Camp Nou amb l'estrena, per cert, de la nova zona d'animació situada a la primera graderia del Gol Sud, batejada com a Gol 1957. També diumenge hi ha eleccions a la presidència del Barça. El soci blaugrana està cridat a les urnes per votar Joan Laporta o Víctor Font, que a les últimes eleccions i a les últimes hores han tornat a viure un debat crispat i amb crítiques entre els dos candidats.
El Deco és molt millor que en aquest aspecte el Mateu Alemany, perquè el Mateu Alemany pot saber de futbol el que puc saber jo. Però el Deco parla el mateix llenguatge que l'entrenador.
El senyor Deco, una llegenda del club, un exjugador que té com a principal virtut per entrar en el club, que és soci i amic d'Alejandro Echevarría. Quan l'expresident ens diu que l'agent d'Erling Haaland ha sortit a desmentir-nos, és perquè no entén com funciona això. L'acord que estem negociant, que és una opció de compra preferencial, no és un acord amb el jugador. Nosaltres sabem que el jugador...
No té sentit d'on li diu tot això que ens ha costat tant i que ho hem aconseguit a base de l'experiència que hem anat acumulant i els coneixements que hem anat adquirint a l'hora de dirigir el club, doncs penso que amb el Víctor Font i el seu equip això es destruiria i tornaríem a un passat molt recent.
Per cert, encara en futbol, ens ha deixat als 85 anys d'edat l'expresident del Barça, Enric Reina. I en bàsquet a l'Eurolliga, el Barça juga a 2:15 al Palau contra el Hapoel de Tel Aviv, a porta tancada, i sense Nicola Provitola, que estarà com a mínim 3 mesos de baixa. I a la tercera FEP, el Club Bàsquet Valls en rebrà demà dissabte un dels millors equips de la categoria, l'Hospitalet, per refermar el termòmetre positiu que ha atorgat merescudament la quarta plaça de promoció d'ascens. Un partit demà a les 6 de la tarda que es podrà seguir en directe a la plataforma, a la xarxa Més i a les televisions locals. I també demà, en aquest cas a les 4 de la tarda, els filials del Barça i l'Atlètic de Madrid de futbol es veuran les cares a la primera federació femenina, un partit que es disputa a la ciutat esportiva Joan Gamper i que es podrà veure a les teles locals i a la xarxa Més.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
La igualtat real és un dret i és el nostre compromís.
La Diputació de Barcelona i els municipis de la demarcació fem polítiques feministes.
Per garantir drets.
Per eliminar desigualtats.
Per construir ciutats i pobles igualitaris.
Per avançar cap a una societat més justa.
Actitud feminista és passar a l'acció i és el nostre compromís.
Fem possible la igualtat. 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Diputació de Barcelona.
Continguts en xarxa.
El testamento de Ann Lee, basat en la història real d'una líder religiosa, és una de les estrenes més destacades de la setmana. També arriba la comèdia francesa No te queda otra, i Àguiles del Cairo ens endinsarà a les intrigues polítiques de les altes esferes egípcies.
Ya se acerca la hora. Lo sé. No tengáis miedo.
El testamento de Ann Lee se centra en la vida de la líder religiosa del mateix nom, fundadora del moviment Shaker, a finals de la dècada de 1770. Va arribar a construir una de les societats utòpiques més grans de la història dels Estats Units, acompanyada d'uns seguidors que la consideraven el Jesucrist femení.
Hemos hecho enormes sacrificios para recibir el mayor amor que puede sentir una mujer.
Pensé que no llegaría nunca.
Pero no.
No.
¿Antoine Toussaint?
No.
Tengo su cara tatuada. No llegó a tanto, pero me gustaría. Para que viera cuánto lo admiro.
Me gustaría estar tranquilo.
Me encanta su voz.
Ah, No te queda otra, la Victoire, una passatgera tafanera, es creu en un tren d'estí Ginebra amb el seu ídol, l'Antoine Toussaint. Ell vol acabar amb la seva vida, però ella desborda energia i la seva trobada serà explosiva.
Sois los dos, Constant y Bastián.
Baptiste.
Baptiste.
Madame Suzanne, Georges Famy.
Hola.
¿Eres actriz como tu padre?
No es mi padre.
Solo somos amigos.
Qué maravilla.
Àguiles del Cairo ens explica com en George Famy, l'actor més estimat d'Egipte, és pressionat per protagonitzar una pel·lícula encarregada per les més altes autoritats egípcies. Acceptant a contracor, el paper serà la porta que el farà entrar en el selecte grup de les persones més poderoses del país. Com una arna atreta per la llum, comença un romanç amb la misteriosa esposa del general que supervisa el projecte.
Esto le supera.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern vol un acord de país per consensuar les mesures per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Aquesta tarda s'ha reunit amb Esquerra, els Comuns, Junts i el PP per escoltar les seves propostes. Jordi Fortià.
En els propers dies, el grup de treball anunciat fa uns dies acordarà un marc de resposta que ha d'anar d'acord amb el que proposi la Unió Europea. Així ho ha explicat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
El nostre objectiu, ho he dit, és mobilitzar els recursos que facin falta durant el temps que facin falta per articular una resposta de país per la protecció de les famílies i les empreses catalanes el més aviat possible, un cop haguem escoltat quines són el marc fiscal que posa la Comissió Europea en els estats membres per poder actuar. És diferent, no?, si la Comissió Europea articula diferents mecanismes de resposta en forma de fons europeus, de préstecs...
Estats Units aixeca les restriccions al petroli rus per intentar frenar l'escalada de preus. El barril Brent es torna a situar per sobre dels $100.
Els pagesos han sortit avui al carrer a Barcelona per denunciar abusos especulatius per part de les grans petrolieres, ja que el preu de la benzina agrícola s'ha disparat un 20% en 10 dies. El portaveu d'Unió de Pagesos, Joan Carles Vicente, reclama celeritat a l'administració.
L'administració, pues, és lenta i normalment no actuem tota la potència que podria fer-ho. Tenim un conflicte que va sorgir fa gairebé ja més d'una setmana. Per tant, encara és hora de que ens hagin creat en una taula per parlar, a veure què ens està passant.
Més de 40.000 docents rebutgen l'acord amb el govern en la consulta de l'USTEC, on més del 95% dels professors consultats. Els sindicats mantenen la vaga prevista per la setmana vinent.
Des d'USTEC, Yolanda Segura reclama al govern que reprengui la negociació amb ells i des del sindicat de professors de secundària, Ramiro Gil, adverteix que l'acord no comporta cap millora laboral ni pel sistema educatiu.
L'administració, davant d'aquest no aclaparador, s'hauria de seure a tornar a negociar una nova proposta. Si no és així, no acabarem aquest curs amb normalitat.
Totes les vagues que tenim convocades ja des de fa temps encara tindran més força després d'aquest pacte, perquè la gent està indignada veient com s'està mentint i s'està manipulant amb un pacte que no té res a veure amb les demandes del col·lectiu. Des de secundària sí que podem dir que no s'atén cap de les demandes que tenim.
En cultura, el Segell Bruguera reparteix 5 diorames dels seus personatges més icònics per Barcelona per commemorar el 90è aniversari de Francisco Ibáñez.
Vinyetes clàssiques com Mortadelo i Filemó, 13 Rues del Percebe o el Botones Sacarino es poden gaudir en tres dimensions en una ruta Ibáñez per la ciutat, com ha explicat la filla de l'autor, Núria Ibáñez, amb gran nivell de detall.
El que representa cada vinyeta, que és un món en si mateix, amb un primer pla, segon, tercer, quart, traslladar-ho a la complexitat de crear un diorama amb detalls tan petits, però que són imprescindibles.
I en esports, Toni Castro, cap de setmana de Copa del Rei de Waterpolo a la piscina del Club Natació Terrassa.
Avui s'estan disputant els quarts de final i ja s'han classificat per a les semifinals el Sant Andreu, l'Atlètic Barceloneta i també el Sabadell. I a les 8, el Terrassa, l'anfitrió, juga contra el Rubí, que per primera vegada disputa una Copa del Rei. I en futbol, el líder de la Primera Federació, el Sabadell, visita a 8:45 el Nàstic de Tarragona, que estrena entrenador Pablo Alfaro per mirar de revertir la mala dinàmica.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps amb aquesta alerta del Vencat activada per al vent d'aquest cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Malgrat que el temps continua sent molt tranquil i sobretot suau, el temps ha de canviar com un mitjó al llarg d'aquesta matinada i sobretot demà dissabte. De fet, ja aquesta nit començaran a arribar més núvols per les comarques de Ponent i aquesta matinada, demà molt d'hora, alguna pluja arribarà a caure en moltes comarques, entrant per les de Ponent i les de l'Ebre. Poca aigua en aquell sector. En canvi, al llarg del dissabte, acabarà plovent bastant a gran part de les comarques de Girona i també al nord barceloní, aproximadament al nord del Llobregat, és on esperem alguns ruixats més intensos, per una banda a mig matí, per una altra el dissabte a l'hora de dinar, aproximadament mitja tarda. També durant la tarda i vespre del dissabte algun ruixat fugaç entrarà per les comarques de Ponent i de Tarragona. Anirà fent vent, baixarà la temperatura contundentment i la nevada serà important a l'Alt Pirineu, també al Montseny per damunt dels 800 metres. Diumenge de molt de vent, atenció al Pirineu, a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Lali. Doncs la situació viària va millorant, però encara tenim aturades, sobretot a vies de muntanya. És el cas de les aturades que hi ha a Cercs, en sentit el túnel del Cadí, o la Nacional 145, a la zona de les Valls de Valira, en sentit Andorra. També aturades a la zona del Bages, a la C55, en Castellvalí, cap a Manresa. I pel que fa a l'àrea metropolitana, la situació viària va tornant i va millorant força i força ràpid, però encara hem de parlar encara de moviment a les dues rondes, però ja la situació s'està descomplicant molt ràpidament. I pel que fa als accessos nord, la C58, que també presentava aturades, també s'ha normalitzat. Cara al cap de setmana, amb pronòstic meteorològic complicat, sobretot mantingueu-vos informats i mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El govern vol un acord de país per consensuar les mesures per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Aquesta tarda s'ha reunit amb Esquerra, els Comuns, Junts i el PP per escoltar les seves propostes. En els propers dies, el grup de treball anunciat fa uns dies acordarà un marc de resposta que ha d'anar d'acord amb el que proposi la Unió Europea. Així ho ha explicat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
El nostre objectiu, ho he dit, és mobilitzar els recursos que facin falta durant el temps que facin falta per articular una resposta de país per la protecció de les famílies i les empreses catalanes el més aviat possible, un cop haguem escoltat quines són el marc fiscal que posa la Comissió Europea en els estats membres per poder actuar. És diferent, no?, si la Comissió Europea articula diferents mecanismes de resposta en forma de fons europeus, de préstecs...
La cimera s'ha celebrat a petició de Junts, el principal grup de l'oposició, que li va reclamar a ella una trobada per tractar la qüestió. El grup hi ha presentat un paquet de 22 mesures, entre les quals la rebaixa de l'IRPF, mesura que també ha demanat el PP. A més, els de Carles Puigdemont han demanat al govern que rectifiqui els pressupostos per al 2026, tenint en compte el nou escenari de guerra. Salvador Vergés és diputat de Junts.
Ens ha sorprès negativament que el govern ni el Partit Socialista no han posat cap mesura concreta sobre la taula. Nosaltres, com els deien, hem posat no una, sinó 31 de mesures que demanem que s'estudin i que el govern es faci seves per això, per poder aconseguir que cap empresa del nostre país doncs, no hagi de tancar, cap autònom, i que les famílies puguin mantenir el seu poder adquisitiu.
Tot plegat per frenar les conseqüències de l'escalada de preus del petroli. Avui, precisament, els Estats Units ha decidit aixecar les restriccions al petroli rus. Moscou ho aplaudeix, però la Unió Europea ho critica. Washington justifica la mesura temporal per contenir el preu del cru, que continua per sobre dels 100 dòlars arran de la guerra a l'Orient Mitjà.
I en la cimera d'aquesta tarda al Palau de la Generalitat, en què els comuns i la CUP han posat èmfasi en que es prenguin mesures per protegir els més vulnerables, sobretot per l'escalada de preus de l'energia, el president Salvador Illa també ha demanat anar més enllà d'un calendari puntual per pal·liar els efectes econòmics de la guerra i consensuar també mesures estructurals per reduir la dependència energètica. A tot això, els pagesos i ramaders reclamen solucions a les administracions per pal·liar l'encariment del gasoil a causa de la guerra.
Denuncien abusos especulatius per part de les grans petrolieres que estarien fent negoci amb la guerra. De fet, el preu de la benzina agrícola s'ha disparat un 20% en 10 dies, reivindicacions que han portat aquest matí davant la seu del govern espanyol a Barcelona.
Carina Bebe.
Pagesos i ramaders denuncien que les empreses estan encarint el gasoil de forma especulativa sobre un combustible emmagatzemat abans de la guerra, és a dir, abans del tancament de l'estret d'Hormuz per part de l'Iran. Consideren que és massa sobtat que tan sols en 10 dies el preu del gasoil agrícola s'hagi encarit un 20%. Per tot plegat, el sector primari exigeix mesures pal·liatives com rebaixes fiscals i ajudes directes, i amb aquest objectiu han adreçat les seves queixes aquest matí a la delegació del govern espanyol a Barcelona, on s'hi ha concentrat una vintena de representants. Joan Carles Vicente és portaveu d'Unió de de Pagesos.
L'administració pues, és lenta i normalment no actua amb tota la potència que podria fer-ho. Tenim un conflicte que va sorgir fa gairebé ja més d'una setmana, per tant, encara és hora de que ens hagin cridat a una taula per parlar, a veure què ens està passant.
A la Generalitat, el sindicat li reclama retirar impostos com el de les emissions de CO2 o el tram català de l'IVA. Dilluns el sindicat es reuneix amb el Ministeri d'Agricultura i ja els han avançat que preparen mesures explícites per a agricultura i la ramaderia.
I la pagesia no és l'únic col·lectiu preocupat per aquest augment de preus derivat de la guerra. El sindicat de llogateres exigeix que la bateria de mesures que prepara el govern espanyol inclogui una congelació del preu del lloguer.
També reclamen una pròrroga de 3 anys per als contractes que s'acaben aquest any i recuperar la moratòria antidesnonaments. En un comunicat conjunt amb la Confederació de Sindicats d'Inquilines avisa que l'habitatge és la principal despesa de les llars i per això proposa eliminar les actualitzacions anuals del preu del lloguer.
Sobre el terreny, l'exèrcit dels Estats Units ha confirmat la mort dels 6 tripulants de l'avió cisterna sinistrat dijous a l'oest d'Iraq i afegeix que l'aparell no va ser abatut. També a l'Iraq, un militar francès ha mort i 5 més han resultat ferits durant un bombardeig en una base militar al nord del territori.
Es tracta del primer militar europeu que mor en la Guerra de l'Orient Mitjà. D'altra banda, a Turquia, els sistemes antiaeris de l'OTAN han interceptat un nou missil balístic iranià sobre el país. Per la seva banda, Israel continua amb els seus atacs contra Teheran i contra els objectius de Hezbollah al Líban, mentre l'Iran ha respost amb missils i drons contra els països a l'entorn. Un d'aquests drons ha atacat el centre financer de Dubai.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
A tot això, avui hem conegut la dada de la inflació corresponent al mes de febrer, que encara no recull l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà. L'IPC s'ha mantingut en el 2% a Catalunya.
Sobretot per la baixada de preus de l'electricitat, que ha contrarrestat l'encariment dels restaurants i els serveis d'allotjament i alimentació. La dada catalana continua per sota de la mitjana espanyola, que va ser del 2,3%. La inflació, que no recull els elements més volàtils, ha repuntat una dècima després de 3 mesos estancada i se situa en el 2,3%, també per sota de la mitjana de l'Estat, que és del 2,7%. Per demarcacions, Girona és on s'ha pujat més els preus, amb un repunt del 2,1%. Seguida de Barcelona i Tarragona amb el 2% i de Lleida amb un 1,7%.
I el nombre de donacions de pisos de pares a fills s'ha multiplicat per 2 a Catalunya en els últims 20 anys, una xifra que ha estat, a més, molt superior a l'espanyola. Aquesta és una de les dades de la radiografia del mercat de l'habitatge que han fet els notaris i que posa de manifest la creixent problemàtica de l'accés dels joves a la vivenda. Jordi Casino.
En una jornada celebrada al Col·legi d'Economistes, els notaris s'han aprofitat per visualitzar amb dades aquesta realitat i, com a exemple, han posat les 2.900 famílies que el 2025 van decidir donar un pis als seus fills a Catalunya, una xifra que el 2007 en va ser de només 1.400. Per tant, un increment de més del 100% en només 18 anys, molt per sobre del 60% de creixement registrat al conjunt d'Espanya en el mateix període. Albert Martínez és el director del Centre Tecnològic del Notariat.
El que està recollint no és ni menys ni menys que el problema que tenen els joves amb l'habitatge, les famílies que poden pujar un traspàs de renda intergeneracional. Això és només pel que pot tenir la sort que els seus pares li poden donar un habitatge. Els que no, que és la immensa majoria, tenim una autèntica dificultat pels joves. D'aquí que és important que les polítiques d'habitatge les centrem molt en els joves. El finançament, l'accés a l'habitatge protegit.
Pels notaris com pels economistes, tot i l'increment continuat de preus registrat tant a Catalunya com a Espanya, encara estem molt lluny de patir cap bombolla immobiliària i el problema continua sent que hi ha molta més demanda que oferta, fruit de la creixent arribada de gent d'aquests últims anys. Per això reclamen construir més i regular menys.
Titular també de la jornada, els sindicats educatius preveuen mobilitzacions massives la setmana que ve després del no rotund dels docents a l'acord d'educació en la consulta feta.
Reclamen al govern que reprengui la negociació amb els sindicats convocants a la vaga perquè són els majoritaris en el sector i que atenguin les demandes del col·lectiu. Han convocat vaga a escoles, instituts durant tota la setmana per territoris i divendres una aturada general a tot Catalunya.
Esther Minguell.
40.780 docents han rebutjat l'acord d'educació amb UGT i Comissions Obreres a l'enquesta d'USTEC, CGT i l'Entercin. Un 95% dels que han respost han manifestat que participaran a les vagues de la setmana que ve, una per territori de dilluns a dijous i la general de divendres amb una manifestació conjunta a Barcelona. Els sindicats reclamen al govern que escolti el malestar dels docents i s'assegui a negociar perquè el conflicte continua obert. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
L'administració, davant d'aquest no aclaparador, s'hauria de seure a tornar a negociar negociar una nova proposta. I és l'única manera de resoldre aquest conflicte. Si no és així, no acabarem aquest curs amb normalitat.
Els sindicats expliquen que els docents estan molt indignats després de l'acord, que no suposa cap millora laboral ni del sistema educatiu. Ramiro Gil és portaveu del sindicat Professors de Secundària.
Totes les vagues que tenim convocades ja des de fa temps encara tindran més força després d'aquest pacte, perquè la gent està indignada veient com s'està mentint i s'està manipulant amb un pacte que no té res a veure amb les demandes del col·lectiu. Des de secundària sí que podem dir que no s'atén cap de les demandes que tenim.
La Generalitat ha fixat els serveis mínims de la vaga de la setmana que ve amb un docent per cada 3 aules a infantil, primària i ESO. També hi ha d'haver una persona de l'equip directiu per centre i a les llars d'infants un 33% de la plantilla.
En clau local, els alcaldes de Barcelona i de l'Hospitalet, Jaume Collboni i David Quirós, han signat un conveni bilateral de col·laboració que busca millorar la qualitat de vida de més de 2 milions de persones.
Els alcaldes han explicat que els grans eixos de col·laboració seran urbanístics i la millora de barris, potenciar el transport públic i la gestió unificada d'espais que tinguin llindar amb totes dues ciutats.
Mitjans de l'Hospitalet, Ana Rodríguez.
En concret, s'ha parlat de l'ampliació de Fira a la plaça Europa, del pla de regeneració dels barris del Samuntà i de l'ordenació de l'àrea de Can Rigal vinculada al parc de biomedicina que han de construir la UB i l'Hospital Clínic. Pel que fa al transport públic, entès com a servei metropolità, s'ha insistit en la intenció de que s'extenguin diverses línies de metro i també la del tramvia. L'eix prioritari serà, però, reclamar a l'Estat que faci realitat l'intercanviador de la Torrassa, una macroestació al cor de l'Hospitalet, però que haurà de ser clau per descongestionar Rodalies.
O sigui, la seva Sagrera seria el nostre intercanviador, pel que implica no només per la millora ferroviària, sinó perquè et permet desenvolupar estratègies urbanístiques dintre d'una zona com és el Samuntà, i és el cor de la ciutat de l'Hospitalet que han de millorar.
I efectivament l'altre gran node ferroviari és aquest intercanviador, i per tant forma part de la mateixa idea de que la mobilitat sostenible del futur i a escala metropolitana és ferroviària.
Igualment, aquest conveni bilateral preveu una gestió comuna de zones tocants a tots dos municipis, com pot ser la Riera Blanca, a Collblanc, o alguns carrers a tocar de la Zona Franca.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els treballadors de les presons catalanes han homenatjat aquest migdia la cuinera de Mas d'Enric, assassinada per un intern fa just 2 anys.
S'ha fet un minut de silenci als diferents centres penitenciaris connectats per streaming amb la presó de Quatre Camins, on el nebot de la cuinera ha enviat un missatge d'agraïment. També ha reclamat responsabilitat política per seguir fent passes en la millora de la seguretat a les persones, arran també dels suïcidis d'interns que han sortit a la llum els darrers dies.
Jo crec que encara queda molt per fer i es pot millorar encara molt més, i com tu dius, tota la vida perduda en una presó genera un dolor, no només un assassinat com el de la Núria, sinó quan una persona pren la decisió de treure's la vida, queda una família darrere destrossada, no? I tot això hem de treballar molt encara i podem millorar, tenim molt marge de millora, i jo crec que això és responsabilitat política tirar-ho endavant.
En clau judicial, la segona dona que va presentar una denúncia contra Íñigo Errejón per agressió sexual no ratifica els fets davant del jutge.
Segons el seu advocat, la presumpta víctima té por que es reveli la seva identitat i per això no es va personar al jutjat per certificar la denúncia presentada el 24 de febrer. Això porta a l'arxivament provisional de la causa. La denunciant és una persona de reconeguda notorietat pública i vol mantenir-se en l'anonimat.
Més coses. L'R3 recupera la circulació ferroviària entre Centelles i Vic, de manera que ja cobreix el tram entre Centelles i Ripoll.
Fins ara els passatgers es podien desplaçar en tren entre les parades de Vic i Ripoll, i ara s'ha ampliat el tram fins a Centelles. La circulació continua interrompuda entre Sant Martí de Centelles i el Figaró, després que es produís un despreniment de terres dimecres passat. Tot i el restabliment del nou tram, Renfe manté el servei alternatiu per carretera.
També recordar-vos que a partir d'aquesta mitjanit tanca de nou el túnel de Rubí, que estarà fora de servei durant 7 setmanes.
Es tracta d'un túnel essencial per al trànsit de mercaderies provenients d'Europa. Ara, sobre la taula hi ha diverses alternatives, com desviar els trens cap a Lleida o fer el traspàs a la Llagosta per treure la càrrega amb camions. Adif explica que s'han detectat alguns moviments que ja havien començat i que això obliga a interrompre la circulació. Amb tot, suposa un nou revés en el transport de mercaderies. Jaume Roura, president de la Unió Patronal Metal·lúrgica, ho ha atribuït a la falta de manteniment d'infraestructura. Ho ha dit al Notícies en Xarxa.
com diríem en castellà, más de lo mismo, no? Això ho hem viscut també, doncs, arreu de totes aquestes tempestats i tot el que hem passat aquests últims, diríem, dies, un mes, i ara el sofriment de no haver sigut previsors en invertir en les infraestructures, en el cuidado, en el manteniment, en tot el que s'ha fet, doncs ara passa factura.
En territori, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha inaugurat avui a la Pobla de Massaluca les obres de modernització de la xarxa de reg de la comunitat de regants de la Terra Alta, una actuació valorada en més de 2,7 milions d'euros. Canal Terres de l'Ebre, Dani Cort.
El projecte de modernització del reg de la Terra Alta ha permès renovar hidrants i comptadors, implantar sistemes de telecontrol i incorporar una gestió intel·ligent de tota la xarxa, amb l'objectiu de millorar l'eficiència i optimitzar l'ús de l'aigua. Durant l'acte, el conseller ha destacat que la modernització dels regadius és clau per garantir la competitivitat del sector agrari, el desenvolupament econòmic rural i el reequilibri territorial.
La millor política pública per fixar gent al territori es diu modernització de regadius. Allà on hi ha reg, hi ha oportunitats, allà hi ha reg, hi ha millor prevenció d'incendis, hi ha relleu generacional, i allà on hi ha reg, doncs la gent, fixem gent al territori.
La comunitat de regants, creada als anys 90, dona servei actualment a unes 9.000 hectàrees i treballa en un projecte d'ampliació de fins a més de 14.000. El departament també estudia noves actuacions, com un parc fotovoltaic per reduir els costos energètics del reg.
I l'Hospital de Tremp i l'Arnau de Vilanova de Lleida estrenaran un servei regular de transport sanitari amb drons. Permetrà reduir de 75 a 40 minuts l'enviament de bosses de sang, mostres biològiques, fàrmacs i material mèdic. Lleida Televisió, Víctor Paracuellos.
Es tracta d'un servei pioner que usarà aquests aparells per transportar materials d'un hospital cap a l'altre d'una forma més sostenible, eficient i ràpida, ja que reduirà el temps d'enviament dels 75 minuts actuals als 40 previst. Serà un servei que permetrà millorar la connectivitat entre les zones rurals més aïllades i els hospitals de les capitals de comarca. La consellera de Salut, Olga Pané, ha valorat molt positivament la posada en marxa d'aquesta iniciativa.
Millorem el temps amb el que de desplaçament, millorem la qualitat amb què arriben, per exemple, les mostres biològiques, perquè a l'evitar el traqueteig de les carreteres no hi ha tanta hemòlisi amb les mostres i allí arriben en millors condicions, i a més, home, és una aportació efectiva a la reducció de gasos d'efecte hivernacle, perquè té una reducció de gairebé el 98% d'emissions.
En el futur es preveu estendre el projecte a altres zones de muntanya com Sort o Vielha, i també estudiar la possibilitat de fer enviaments sota demanda a pobles aïllats on es puguin trobar pacients d'edat avançada.
En cultura, aquest diumenge, Francisco Ibáñez hagués fet 90 anys. Per commemorar-ho, el Segell Bruguera ha repartit 5 diorames dels seus personatges més icònics per diferents emplaçaments de Barcelona. David Navarro.
El 15 de març se celebra el Dia d'Ibáñez, coincidint amb l'aniversari del desaparegut dibuixant que enguany hagués fet 90 anys. El seu autorretrat en 3 dimensions, assegut a la taula de dibuix i acompanyat de personatges que cobren vida, es pot trobar des d'avui mateix a la Biblioteca García Márquez. És la primera parada de la ruta Ibáñez, que permetrà gaudir de diorames de vinyetes de Rompetechos, Mortadelo i Filamó, El Botone Sacarino i 13 Rue del Percebe, amb, com ha explicat la filla de l'autor, Núria Ibáñez, gran nivell de detall.
El que representa cada vinyeta, que és un món en si mateix, amb un primer pla, segon, tercer, quart, traslladar-ho a la complexitat de crear un diorama amb detalls tan petits, però que són imprescindibles.
La ruta continua per les llibreries de còmic Nausica i Norma, que compartiran un diorama, la seu de Penguin Random House, l'escola de còmic Fosso i la FNAC Rambles, i es pot seguir amb un passaport que serà segellat a cada punt. 2 diorames més es podran veure al Còmic Barcelona i a la Fèria del Còmic de Madrid.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Cap de setmana de Copa del Rei de Waterpolo a la piscina del Club Natació Terrassa. Avui s'estan disputant els quarts de final. De moment, el Sant Andreu ha guanyat 11-6 al Mataró, l'Atlètic Barcelonet ha golejat 3-19 al Mediterrani, i en l'últim partit de quarts, el Sabadell ha guanyat per la mínima 11-12 al Natació Barcelona. S'han disputat 3 partits, en queda l'últim. Ara a les 8, el Terrassa, l'anfitrió, juga contra el Rubí, que per primera vegada disputa una Copa del Rei. El capità Javi ha tingut un record per a la gent que ha lluitat per arribar a aquesta fita.
Sempre que penso en la classificació de la Copa, em venen els noms com el Nin, el Ferran, l'Èlex Ortiz, que han lluitat molt i ens han fet poder estar aquí, i ells, per desgràcia, no ho vam aconseguir amb ells, però ells ens han ajudat molt a poder aquest any jugar a la Copa.
En futbol a la Primera Federació, el líder, el Sabadell, visita d'aquí a mitja hora, a dos quarts, el Nàstic de Tarragona. L'equip grana, que estrena entrenador, busca una victòria per revertir la mala dinàmica que l'ha portat a les places de descens. Escoltem els entrenadors, el nou tècnic del Nàstic, Pablo Alfaro, i el míster del Sabadell, Ferran Costa.
Nada, creo que le voy a pedir yo a la gente, al Nastiker, ¿qué le vamos a pedir? Si todavía no le hemos dado nada, o muy poco, nosotros tenemos que ofrecer. Porque, ya digo, pedir nada, pero si es que estoy casi seguro que si le damos, la gente va a querer estar con nosotros.
El que tinguem davant, evidentment, el respectem, com sempre fem amb tots els rivals, però aquí per nosaltres el més important és trobar la nostra millor versió, ser fiels a nosaltres mateixos, i tenim moltíssimes ganes de tornar a competir.
Demà a les dues del migdia, el Girona rebrà a Primera Divisió Masculina l'Atlètic Club de Bilbao a Montilivi, i diumenge l'Espanyol juga a Mallorca, i el Barça rebrà el Sevilla al Camp Nou amb l'estrena de la nova zona d'animació situada a la primera graderia del Gol Sud, batejada com a Gol 1957. Tot això en una jornada de diumenge amb eleccions a la presidència del Barça, on el soci blaugrana està cridat a les urnes per votar Joan Laporta o Víctor Font. Tot això en el dia en què mor als 85 anys l'expresident del Barça, Enric Reina. En bàsquet, a l'Eurolliga, el Barça juga a dos quarts de nou al Palau contra el Hapoel de Tel Aviv. Escoltem el base txec Tomas Satoransky.
Obviamente un partido muy difícil para nosotros, porque yo creo que por el talento es uno de los mejores equipos que hay en Euroliga. Vamos a tener que jugar muy físicos, algo que tuvimos problemas en los últimos tres partidos de Euroliga, así que obviamente contento por cómo jugamos en Breogán. Ahora hay que repetirlo en Euroliga.
Partit del Barça contra el Hapoel de Tel Aviv a porta tancada al Palau i sense Nico la Provitola. I per acabar, l'Ali, un apunt: demà a les 6 de la tarda, partidàs de tercera FEB de bàsquet en directe a l'Enjoc, un Valls, l'Hospitalet.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Hugueta a coordinació, i qui us parla, l'Ali Ginem. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Watching you walk away, so sad to see you go. I know that people change, and I know for us to grow. We gotta live.
But I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in stone. I hope that you know. Follow.
sea is gonna fall. And hell might just break loose. Life is a road. Don't know.
Última copa,